Avui es concedeix el primer Premi Margalef d'Ecologia i Ciències Ambientals. És un guardó instituït pel govern per honorar el prestigiós i alhora relativament desconegut professor Margalef, que va ser precursor de l'ecologia a Catalunya i a Espanya, autor de gairebé 400 publicacions que compten amb un gran prestigi internacional. Es considera que és l'introductor a la Universitat dels Estudis d'Ecologia. És d'aquelles persones capaces de fer un pas en la ciència i en la consideració social de la ciència. Bé, en la primera edició d'aquest guardó, la direcció del Premi Margalef ha decidit concedir-lo a l'investigador americà Paul Deighton. Deighton és una eminència en ecologia a nivell mundial, ha marcat amb les seves investigacions la línia de treball mundial en recerca a les últimes dècades. Actualment és professor en un dels centres oceanogràfics de millor reputació del món, l'Scripps Institution Oceanography de Califòrnia, i durant la seva llarga carrera ha participat en nombrosos projectes relacionats amb els boscos, la pesca i els ecosistemes de l'Antàrtida, on ha fet més de 500 immersions. El senyor Deighton ens acompanya aquest matí. Senyor Deighton, bon dia i moltes felicitats.
Thank you very much.
Moltes gràcies. És un plaer estar aquí amb vostès.
A nosaltres també veure'l. Què hi ha allà sota que l'atreu tant?
Bé, l'Antàrtida, quan vaig començar a anar, a començaments dels anys 60, era pràcticament una desconeguda. Hi havia, doncs, història natural pura que no s'havia vist mai. Tot el que es feia era nou, emocionant, molt interessant, un lloc molt interessant.
I ara, ara què hi ha?
Bé, l'Antàrtida potser és un d'aquells llocs afortunats que no s'ha sobreexplotat, que el ser humà no l'ha degradat, afortunadament. Encara està en una situació prístina. Hi ha alguns problemes de pesqueria fora de l'Antàrtida, però encara és un lloc bastant pur, bastant verge.
S'està desfent?
L'Antàrtida no, la veritat és que no s'està destruint. Hi ha problemes a nivell d'ecosistemes degut a l'escalfament global. S'està fonent el gel i segurament els ecosistemes aniran canviant. És una zona més o menys fràgil, hi ha moltes balenes, hi ha foques, tenen una quantitat de plàncton realment limitat, amb les meduses, el creixement de les meduses poden realment canviar les coses, però segurament l'escalfament global portarà a canvis més profuns.
Més profuns com ara quins?
Deeper changes like what?
Bé, els sistemes polars es basen en el gel dels mars i aquest gel afecta a tots els ecosistemes que estan per sota del gel. I a mesura que aquest gel es va fonent, les cadenes alimentàries canvien. Per exemple, a l'Àrtic estem la zona on viuen els ossos polars i les foques. A l'Antàrtida, les cadenes alimentàries canvien. No hi haurà la mateixa quantitat ni els mateixos aliments que puguin menjar-hi les balenes, les foques i els pingüins.
No fa gaire setmanes vàrem donar la notícia que en un dels pols els ossos polars moren senzillament perquè es desfà els gels sota els peus. Vostè ho ha vist mai, això? Això és exactament així?
Jo, personalment, no he vist que es morin aquests ossos polars sota el seu propi pes, però sí que és cert. En aquesta zona s'aparellen a sobre la terra i han de sortir a fora al mar a alimentar-se. De manera que han d'arribar al gel per poder alimentar-se. I el gel està tan lluny que senzillament es cansen i no tenen energia suficient per arribar-hi. No poden arribar al gel, que és on haurien d'alimentar-se. Estan parlant de 100 quilòmetres. O sigui que sí que és cert que està passant això, i això és el tipus de coses que està passant i que passarà. Respecte a la resta de la cadena alimentària pels ossos polars, també es veurà afectat, perquè les foques també han de donar llum sobre el gel, i si no hi ha gel, les foques, les petites foques que són l'aliment dels ossos polars, doncs no n'hi haurà. De manera que la cosa està molt complicada tant pels ossos com per les foques.
Ja. I en una ciutat que té mar com ara Barcelona, per exemple, tots aquests problemes, quan creu que els començaríem a notar?
El problema de l'escalfament global a les latituds com aquesta seran potser menys importants que a les zones polars. A mi em sembla que el que es veu en latituds com moderades com aquesta, a l'oceà sobretot, vindrà impactat sobretot per les demandes de les poblacions humanes que necessiten recursos i aliments. Jo penso que la sobreexplotació és el problema ecològic més greu que ens enfrontem. Sobretot a la zona aquesta de Barcelona, és a dir, trobar zones naturals per estudiar, trobar poblacions noves per poder-ne fer collites, tot això són problemes seriosos que s'han d'enfrontar. Jo penso que l'escalfament global és una cosa real, és una cosa significativa, però hi ha problemes molt més seriosos, per exemple, a Califòrnia i a Barcelona, amb la sobreexplotació.
De, per exemple, la pesca?
Sí, efectivament, sobreexplotació dels mars. Les indústries pesqueres estan alterant molt les cadenes alimentàries. Primer agafen els peixos més grans i moltes vegades no els destrueixen del tot, sinó que els fan rars. Però aleshores, esclar, s'ha de passar al nivell següent i l'altre, i l'altre. I molt aviat estem menjant-nos peixos molt petits i els grans pràcticament han desaparegut. I no arriben a l'extinció, però funcionalment sí que són, que no hi són, no? Jo penso que aquest és un problema molt seriós i que s'hauria d'adreçar adequadament.
Que afecta totes les capes socials, perquè l'altre dia vàrem llegir que han prohibit l'exportació mundial de caviar. Que afecta a tothom. Era una broma. Vostè coneixia el professor Margalef?
Yes,
sí, i tant. El vaig conèixer als anys 60. I eren anys molt turbulents als Estats Units. Pensi que teníem problemes de contaminació terribles, problemes de drets civils, teníem aquella guerra de Vietnam que a ningú li agradava, i els estudiants estàvem als carrers. Ell va arribar i va donar un seminari i va parlar amb els estudiants de la universitat i, a diferència d'altres visitants, es passava moltes estones amb nosaltres, amb els estudiants. Ens parlava, ens escoltava, ens explicava què ho era la vida sota Franco, i el meu record d'ell, d'aquell home, era que era una persona molt decent, molt agradable, que entenia exactament del que estàvem parlant i sempre ens deia que havíem de ser científics i que havíem de ser dignes i havíem d'estar, diguem-ne, seguint els dictats de la ciència i que, evidentment, no podíem fer les coses a nivell social independentment de la ciència. Penso que és una de les persones més extraordinàries que mai hagi conegut.
Era un savi.
He was a very wise man.
Sens dubte, era un savi, sí. Sens dubte, era el millor biòleg marí del segle XX. Entenia tot el que hi ha al sistema. Entenia la taxonomia de totes les espècies, entenia els aspectes més físics de l'oceà, entenia l'ecologia humana, entenia la paleoecologia, és a dir, la història. Jo mai he conegut una persona que sabés tantes coses de tot.
El premi que rebrà és un premi dotat amb 100.000 euros, que és aproximadament 120.000 dòlars. Què en farà, senyor Dayton?
That was an interesting question.
Pregunta interessant. Tan aviat com ho van dir, vaig pensar, Déu meu, què faig amb tants diners? Però, en fi, sí que sé exactament el que faré. Aniré a donar-lo a unes organitzacions benèfiques, perquè em preocupa molt que la nostra cultura ha perdut la naturalesa, hem perdut el sentit de la naturalesa. Jo confio que pugui agafar gent pobra dels suburbis interns de la ciutat i utilitzar aquests diners perquè aquestes persones puguin anar a veure el camp amb animals, plantes, amb un programa que farà que la gent pobra pugui entendre què és la natura. Un altre somni que tinc és ajudar alguns indis americans, alumnes, nois, estudiants, que puguin arribar a la universitat. La pobresa d'aquesta gent és tan enorme, en alguns casos, que tot i que encara que se'ls donin beques, no poden vestir-se, no poden transportar-se. De manera que el meu somni és utilitzar aquests diners, tan aviat com pugui, per cert, per ajudar aquestes persones, que a mi em sembla que necessiten aquests diners. diners més que no pas jo. I és el tipus de cosa que faria que el doctor Margalef estigués orgullós de mi, no? I penso que els ciutadans de Catalunya, ciutadans de Catalunya, estareu també orgullosos de on van aquests diners. I és la cosa correcta fer amb aquests diners.
Senyor Dayton, estem acabant. Digui'm, si us plau, en què consisteix per vostè un comportament ecològic?
What I would like to see, el que m'agradaria a mi veure que fes la gent, vull dir, és tenir un, el que jo anomeno una empatia per la natura, és a dir, que s'entengui què és la natura, que es tingui un sentiment de decència, de commiseració, de compassió per la natura, un desig de ser una única cosa amb la naturalesa, una relació de tipus espiritual. Ja sé que és molt difícil que la gent ho entengui, me'n faig a càrrec, però això és el que m'agradaria fer el reste de la meva carrera.
Uh-huh. I algun algun exemple concret de comportament que faci vostè, per exemple? En relació, per exemple, al reciclatge d'escombraries o de la benzina sense plom o...
Bé, el que a mi m'interessa més són les conductes depredador-presa, perquè els depredadors són molt importants en els ecosistemes i els éssers humans han estat eliminant els depredadors dels ecosistemes. Per tant, reconstruir els ecosistemes, arribar a les seves condicions verges, és el que jo intento fer amb la meva pròpia recerca.
Senyor Paul Dayton, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat per nosaltres també un honor. Moltes felicitats pel premi i sobretot per la destinació que ha decidit donar-li.
Well, thank you very much for having me.
Gràcies per haver-me convidat. I ha estat un plaer estar aquí amb vostès.
Gràcies, són les 10.